que són precs, preguntes i interpel·lacions per part dels regidors de l'Ajuntament de Sant Cugat. Comencem pel senyor Ramon Gutiérrez, en Comú Podem.
Sí, gràcies. Vale, a veure, dos preguntes. La primera, dimecres passat vam assistir a la presentació de l'observatori i del baròmetre inclusiu i ens vam quedar sorpresos perquè de que manquessin dades de pobresa i risc d'exclusió. Sabem que la nostra és una ciutat que, bueno, ja ho hem vist avui, més que creiem que per model doncs es potencia un model de, bueno, potencia la desigualtat, i creiem que aquestes dades són molt rellevants per saber si les polítiques de serveis socials tenen efecte o no en qui més pateix a la nostra ciutat. I la pregunta que volíem fer és si ens podrien explicar per què es va decidir no utilitzar aquests indicadors que s'havien utilitzat en els dos baròmetres anteriors, i si se'm permet, dins d'aquesta mateixa pregunta, doncs, pregar que en el proper baròmetre inclusiu sí que s'incorporin. I després la segona pregunta és que, bueno, hem vist aquest flyer dels refugis climàtics a la ciutat, llavors a regidora Fernández li volia preguntar com és possible que els horaris estiguin malament, que s'han hagut de corregir amb retolador en alguns casos, com és possible que els serveis de manteniment d'edificis i consergeria no sapiguessin, no, en molts casos, si el seu equip, com havien de complir aquests horaris, és a dir, que ni tan sols s'ha parlat amb els serveis afectats, que hi ha equipaments de la ciutat que han descobert que havien d'obrir els dissabtes de juliol llegint aquest flyer. Crec que s'han equivocat, crec que faríem bé de reconèixer-ho. No havien de recollir, i els hi vam dir en el ple dues vegades, els 13 equipaments que obren a la ciutat, sinó potser triar-ne un o dos, dotar-lo d'activitat, assegurar que estigués obert en els horaris de màxima calor, i en canvi doncs, bueno, veiem que això és una mica desori. Llavors ens agradaria saber com pensen corregir aquest desgavell. Gràcies.
Gràcies per la primera pregunta, la senyora Gemma Aristoi.
Sí, dir-vos que no va ser una decisió política, que aquestes coses a vegades passen en aquesta casa, i que de totes maneres ens estem buscant la manera d'obtenir totes aquestes dades relacionades amb pobresa i amb risc d'exclusió social, justament per realment, com expressaven vostès, el poder valorar totes aquestes polítiques que anem incorporant, quins resultats van donant i com anem abordant els resultats. Quan tinguem més informació de com podem resoldre, els ho traslladarem. Val? Gràcies.
Gràcies per la segona pregunta, la senyora Núria Fernández.
Hola, doncs si tens raó, aquí ja van haver-hi tot d'errades. El problema és que aquests fulletons no els van fer nosaltres, els va fer l'AMB, i no va agafar les dades correctament. Llavors, com no ens han fet a nosaltres, en lloc de llançar-los, ens van dedicar doncs, a posar bé els horaris, a tatxar els horaris que estaven malament. Tens tota raó, quan ho vam veure ens vam estirar els cabells. En quant a tot allò de fer actes i tot així en els refugis climàtics, enguany la nostra raó era obrir-los i mirar de que hi haguessin només lo que sigui, les aigües, els seients i tot això, i l'any que ve, quan tinguem pressupost, perquè tal com està la situació, no tenim possibilitats de fer res més. Obrir tampoc no tenim més possibilitat. Esperem que l'any que ve tot això estigui millori, tinguem un pressupost i per tant puguem fer actualitzar tot el que els refugis. I sobre això el fulletó té tota la raó.
Gràcies. Més preguntes? Senyora Aina Balada.
Sí, un prec i una pregunta. En primer lloc, a la comissió informativa el tinent alcalde Jordi Puigneró es veu que va avançar la intenció de no dur a terme les dues onades de l'observatori sociològic que correspondria a la meitat del 2024 i la primera meitat del 2025. El prec és que l'equip de govern repensi aquesta decisió. Creiem que no és una bona idea trencar amb una feina que es porta fent des de l'any 2000, durant 20 anys, i que al final el baròmetre no és una qüestió de dades, sinó també que incideix a les polítiques públiques, no? I és important saber el diagnosi, com tal com s'han dit, per exemple, la nostra moció, que tothom s'ha fet tan ressò del diagnòstic, doncs és important en aquest sentit tenir aquest observatori sociològic. I per l'altra, s'acaba el curs, ja vam preguntar al ple anterior i tanquem el curs sense saber què passa amb les places de les escoles Bressol, Mimosa i Gargot. Ens agradaria, ens van dir a l'últim ple que ja estava solventat el tema, quan s'obriran per tant les places, quan es podrà fer la inscripció per aquestes places per part de les famílies. Gràcies.
Gràcies per la primera pregunta, el senyor Jordi Puigneró.
Sí, gràcies, senyor alcalde. La informació que ha donat senyora Balada no és del tot precisa o correcta. El que vaig anunciar a la comissió informativa és que, atès que el contracte estava finalitzat, no executàvem la pròrroga del contracte i que, per tant, l'onada d'ara del mes de juliol no es feia. En cap cas no vaig dir que no es faria la següent, que és la del mes de gener, que serà ja amb el nou contracte i amb el qual ja hem començat a treballar. Per tant, el motiu també pel qual hem pres aquesta decisió ha estat en la línia del que doncs, ha comentat el tinent d'alcalde, de que tots ens apartem el cinturó, tots els departaments, i en aquest sentit no volíem ser menys, en aquest cas, en el meu departament, i a banda d'altres mesures que s'han pres, en aquest cas, sobre correccions pressupostàries, doncs aquesta n'ha estat una, i per tant no hi ha hagut cap voluntat política, al contrari, evidentment la meva intenció era de poder executar la pròrroga, però s'ha cregut convenient que també, doncs, amb la línia, diguéssim, doncs, de la apretada del cinturó que ens estem fent als diferents departaments per coses segurament o per temes, no?, que no són allò doncs, estrictament molt d'emergència, doncs no executar la pròrroga del contracte, iniciar la preparació del nou contracte i que per tant el mes de gener l'observatori pugui continuar doncs, la seva actuació com ho ha fet doncs, els darrers 20 anys.
Gràcies. Per la segona pregunta, la senyora Carme Ardit.
Gràcies, senyor alcalde. Sí, a veure, no vaig dir que estiguin solucionat tot. De la Mimosa sí que s'estava fent un expedient nou per enviar i estem pendents que la Generalitat en respongui. Aquí no s'ha de fer res més, només que esperar, i això ja no depèn de nosaltres. Quan a Gargot sí que s'havia de fer una actuació que era instal·lar una dutxa. Em sembla que si no s'ha fet, s'està fent, i perquè tots els processos de contractació i això ja ho sabeu que van lents i aquesta, en quan estigui fet, també s'enviarà la certificació a la Generalitat. És el que estem esperant. Quan ens donin la Mimosa l'autorització, obrirem, i Gargot, quan es pugui enviar, s'envia.
Gràcies, aturem aquí el ple fins a les 7 en punt, que farem l'audiència pública. Gràcies, fins ara.
Gràcies, senyor alcalde. Són dos precs més que dues preguntes. Els pregaríem, si us plau, que durant les tardes d'estiu deixin l'aire condicionat del consistori engegat, perquè hi ha l'equip de neteja d'oficines i passadissos i ens han fet saber que passa amb molta calor. Es tracta d'un treball físic que dura diverses hores i estaria molt bé que tinguéssim aquesta deferència cap a uns treballadors que es queden treballant en aquestes condicions. I el segon prec, a veure si em sé explicar. Sortint de l'aparcament municipal que hi ha darrere del monestir, des del carrer Castellví, em sembla que es diu, fins a arribar creuant una zona jardinada que hi ha al final el carrer Santa Rosa, em sembla que és. Doncs bé, diguem que si creues per allà, que vas a parar davant d'un restaurant que es diu Umami, em sembla, un restaurant japonès, tu fas en diagonal aquesta drecera i et trobes que quan arribes allà no coincideix amb el pas de vianants, amb el pas de zebra, sinó que està uns 10 metres més cap enllà, i aleshores obliga a fer com una zeta estranya, i penso que podria estar molt bé, ho prego, que a fer aquest pas de zebra o més ample, que a vegades es fan amples i agafa aquesta zona, o si no moure'l, que pugui facilitar aquest accés dels vianants sense haver de fer aquesta volta. Gràcies.
Gràcies per la resposta. Senyora Cristina Paraire, endavant.
No sé si he escoltat bé. Si després em pot indicar exactament a on, perquè no sé si ho he entès bé. I l'altra, quina era? Lo de l'aire condicionat ho revisarem. Però sí que Pensin ara, bueno, ho revisarem i ja li donaré informació més detallada, però sé que també tenim tot el tema de l'estalvi energètic i ja s'intenta fer quadrar, però per això dic...
Oi que tenim uns sobrants d'energia que produïm amb les plaques solars? No anem en sobrats?
Aquest edifici té aire central, no té persones, i llavors és una mica dificultós, però ho revisarem.
Més preguntes, senyor Marcos Rodríguez.
Sí, gracias. Bueno, desde nuestro grupo municipal de Vox quiero aprovechar para felicitar a la selección española por su triunfo en la Eurocopa y hacemos un ruego para que se atienda nuestras demandas futuras de instalar una pantalla gigante en las futuras competiciones de interés de la selección española. Y digo porque la final que se jugó ayer ha tenido un seguimiento multitudinario, tanto en Cataluña como en San Cugat del Vallès. Por lo tanto, no se entiende que ustedes no faciliten su seguimiento multitudinario como han hecho muchísimos ayuntamientos de España y del resto de Cataluña. Y por otro lado también era un PREC relacionado con el Seguici de la Festa Major. Desde nuestro grupo municipal no entendemos lo que consideramos un privilegio que los políticos desfilemos, por decirlo de alguna forma, en el Seguici, ¿no? Y encontramos que es un privilegio totalmente fuera de la actualidad y del orden y los tiempos que corren, ¿no? No entendemos conocemos que hay un reglamento de Seguici, pero bueno, simplemente queremos transmitir que no nos parece correcto que los políticos creemos que es un momento de espacio para dar importancia a las entidades y a la cultura de San Juan del Vallés. Y no entendemos que los políticos tengamos de alguna forma este privilegio y este privilegio, por decirlo de alguna forma. Gracias.
Sobre el primer prec, prenem nota. Ah, endavant.
Sí, sobre el primer tema que ha dit, nosaltres en principi no instal·lem pantalles, li vaig comentar gegants per seguir esdeveniments esportius, els ho podríem plantejar almenys aquest equip de govern en el cas que algun equip de Sant Cugat doncs arribés a una fita, però ni disposem del material ni ens ho havíem pensat. Només a tall de comentari, l'estiu passat, fa un any, a la final del Mundial Femení també d'Espanya contra Anglaterra, que era Mundial, no Eurocopa, ningú va demanar cap pantalla. Gràcies.
I sobre... Digui. No, digui.
No, perdó, referent al tema, referent a aquesta petició que vam fer. Nosotros solicitamos, por un lado, que el Ayuntamiento de Cugat pusiera los medios con pantallas gigantes, pero también solicitamos, si no era posible, el que nos dieran los permisos necesarios para organizarlo nosotros, y no nos contestaron a la segunda petición, con lo cual entendemos que de alguna forma han dificultado, no solamente no ha puesto los medios el ayuntamiento para poner una pantalla gigante, sino que encima no nos ha dado los permisos para que nosotros tengamos la oportunidad de montar el evento. Gracias.
I sobre el segon punt, vostè parlava de privilegi, jo parlo d'honor. Pensi que el Seguici, els dos seguicis que hi ha de Festa Major, el del previ al pregó i el previ al Pagli Joan, això està elaborat i treballat des de fa anys per la coordinadora d'entitats de cultura popular. Vull dir, és una iniciativa de les entitats de cultura popular, no és ni una imposició ni una proposta dels governs de la ciutat, ni molt menys. Ens conviden a participar, a seguir aquest Seguici amb totes les entitats de cultura popular. Si vostè no se sent còmode, escolti'm, doncs no passa res. Però, insisteixo, no és cap imposició ni cap proposta de cap govern d'aquesta ciutat, predecessors ni... És una proposta treballada per la coordinadora d'entitats de cultura popular de la ciutat. Una proposta. Oh, i tant, senyora Núria Escamilla.
És un acte institucional. I, de fet, nosaltres representem la ciutat. Per tant, nosaltres tenim un paper dins d'aquesta AUCA. No és que siguem uns privilegiats, és que realment, tradicionalment, és un acte de ciutat. I nosaltres, com a representants de la ciutat, formem part d'aquest seguici. Igualment, en el meu despatx tinc un llibret amb tota la tradició del seguici, doncs que li faré bé de donar perquè vegi que no es tracta d'un privilegi, sinó que nosaltres formem part d'aquest seguici i és realment important. I si recorden, a la comissió informativa els hi vaig donar unes instruccions perquè nosaltres tenim paper en aquesta AUCA. Per tant, en cap moment som un observador, som part protagonista. D'acord? Però li faré arribar aquest llibret perquè vostè doncs, s'empapi de la cultura popular. Gràcies.
Gràcies, senyora Ariadna Sierra.
Sí, nosaltres volíem demanar... Sí, són dos precs, no sé com funciona, perdó. Ens agradaria si ens podíem facilitar el recull de tasques i funcions que ha desenvolupat la comissionada de Valldoreix en aquest primer any, així com ho vam fer en el seu moment del comissionat de discapacitat, alhora que també els hi faig el prec que, donat que és un lloc d'assessoria, un càrrec tècnic, i que en tot cas no és cap càrrec electe, que sigui una mica més curós a l'hora de sortir en actes, en fotografies, en el mateix nivell que els càrrecs electes, cosa que especialment a Festa Major i de més ha passat. Doncs, si podien tenir en compte això.
Eren dos precs o no? Ah, val, d'acord. Senyor Jordi Puigneró.
Si li sembla bé, senyora Arena Sierra, en la propera informativa podem demanar que vingui la comissionada per Valldoreix i explicarem tota la seva activitat i l'informe, diguéssim, doncs, que tenim respecte a les seves tasques i el que ha anat desenvolupant. I sobre la representació institucional, doncs, ella no és un càrrec electe, evidentment, com vostè diu, i per tant li traslladarem, no tinc constància de que ella estigui actuant com a càrrec electe, perquè si això fos així, doncs ja evidentment ja li hauríem dit. Una altra cosa és que en fotos on surt molta gent també surti ella. Tampoc no podem allò restringir, per dir-ho així, no? En fotos on no només hi ha càrrecs electes, on hi ha també d'altra gent, doncs que també hi pugui sortir. Perquè al cap i a la fi és també una persona que treballa per aquest ajuntament i per tant té unes tasques molt concretes.
Gràcies. Més preguntes, senyor Marcos Simarro.
Sí, gràcies. Bona tarda. Jo volia recuperar dues preguntes del, si no vaig errat, del ple passat. Les torno a fer, no cal que diguem les responguin ara, però com que la propera informativa ja estem al setembre, si alguna d'aquesta informació pot arribar abans, doncs també ho agrairíem. A la primera, en relació a, vam donar una relació d'equipaments i usos i finalitats i qui les gestiona, és a dir, un mapeig una mica de quina és la situació en aquests termes d'equipaments de l'Ajuntament. I l'altra era sobre el futur de la segona residència pública. També se'ns va comentar el que hi hagi, si és que hi ha alguna cosa, ho vam preguntar, se'ns va remetre a comissió informativa i això, si podríem parlar-ne. Gràcies.
Dels dos temes tindrà informació a la comissió informativa. Gràcies. Senyora Estrella Salanova.
Gràcies. Jo volia saber una mica el tema dels miralls de trànsit, quin seguiment es fa d'ells, perquè no sé si està el cas, que hi ha alguns que són massa petits, uns altres que miren a no sé on. O sigui, et trobes amb molts d'ells que no tenen utilitat i que inclús, com els necessitem, pues poden provocar situacions complicades de trànsit. De fet, hi ha punts exactes, no? Que en el cas que sigui necessari li podria comentar, que dificulten molt la circulació. Això per una banda. I després, en els últims dies, hem vist la notícia de que està prevista la construcció d'un hospital privat a Sant Cugat. No? Ens agradaria tenir una mica més d'informació al respecte i ens... Bueno, és una bona notícia per Sant Cugat, evidentment, tenir un altre hospital privat, però el que necessitem també és un hospital públic per la gent que no pot accedir a l'hospital privat. Moltes gràcies.
Sí, sobre els miralls, senyora Cristina Paraire.
Sí, el tema dels miralls es porta des del servei de mobilitat. Hi ha miralls que es posen a petició d'una comunitat de veïns o d'un particular que ha de sortir i té dificultats, que en aquest cas va al seu càrrec, i l'altre doncs, són els serveis tècnics que van indicant doncs, on s'ha de posar. És cert que n'hi ha molts, que a vegades algun vehicle els hi dona un cop o alguna cosa i queden com girats, vull dir que amb això pot ser, però si té detectat algun que li provoca algun dubte o alguna incongruència, que també pot ser, doncs, si ens ho passa ho mirem i mirem de resoldre-ho. Gràcies.
Gràcies. I pel tema de l'hospital privat, senyor Àngel Pedrós.
Sí, estem en període de planejament encara. Hi ha un planejament aprovat inicialment. Hi ha un interès en ubicar un hospital privat davant de l'estany de la Guinardera, entre l'Avinguda Europa i l'estany de la Guinardera, en aquella cantonada, i en aquests moments s'està tramitant el planejament, que és un planejament d'àmbit una mica més general que no només això, perquè es pugui fer la implantació d'aquest hospital.
Gràcies, senyor Álvaro Benejam.
Gràcies. És una pregunta sobre els cartells municipals. És pel grup de Junts i d'Esquerra, perquè hem vist diversos cartells electorals penjats encara a la ciutat, i nosaltres, és a dir, entenem perfectament que acabades les eleccions durant un temps, doncs alguns professionals d'aquestes empreses que han de retirar-les no ho fan amb tota la diligència que s'havia de fer i queden allà. A nosaltres ens va passar antigament, ara els hi passa a vostès, jo pregaria que ho fessin, tal com se'ns va requerir a nosaltres en el seu moment. I recordar que ja ara que està aquí la Cristina Mur, que és la directora de la Cugat Media, mitjà de l'Ajuntament, no sé si està... acaba de marxar. Bueno, ja rebrà la salutació i el missatge, perquè hi ha una persona que nosaltres ens va, en el seu moment, el 2019, quan vam perdre la representació de l'Ajuntament, ens va acusar un mes després de que quedava una o dues cartells allà a la ciutat de partit delinqüent, i és un senyor que escriu regularment al Cugat Media, que es diu Víctor Alexandre. Víctor Alexandre va fer una columna, que la tinc aquí al davant, que deia el Partit Popular un partit delinqüent. Llavors jo, si aquest senyor interpreta que perquè quedi un cartell o dos a la ciutat després d'una recollida ets un partit delinqüent, doncs el que no trobo normal és que faci una columna dient-ho, i que a més aquest senyor, no només amb aquesta sinó amb moltes altres, que diu bajanades autèntiques sobre el Partit Popular, encara estigui escrivint a un mitjà com Cugat Media, que és el mitjà públic de Sant Cugat. I per tant el prec és el primer, això dels cartells, que vostès ja faran el que toqui, i segon, revisar aquesta col·laboració, perquè em sembla doncs inapropiada, molt inapropiada. Gràcies.
Gràcies. Sí? Els cartells. Senyor Picornell.
No. Té tota la raó. Hi ha alguns puntuals que ens han deixat en llocs concrets, a la Ronda de Mirasol, aquí a les Moragues, alguns no puntuals, com la Floresta, que es van treure fa 4 dies, i per tant acabarem de treure'ls massa tard.
Sí, afegir-me que, mira, precisament l'altre dia se'ns va advertir que teníem uns, em sembla que a la Floresta, a Can Llobet, i aquesta, si no els han tret ja, aquesta setmana els treuen. També hi ha algun de, ja que estoy, hi ha un de la CUP pujant Francesc Macià a la dreta. Ah, ja. No va dir, vull dir que tots intentem sempre treure'l. També faria un prec a les pancartes, aprofitant les que es pengen en els ponts, que després no treu ningú i queden trencades i malveses. Vull dir que ens serveixi a tots, sí. Gràcies.
Senyor Alfredo de Berua. Perdó. I sobre el segon prec, senyor Jordi Puigneró.
Sí, ho traslladarem. Quan és un organisme autònom, es traslladarà a la seva petició, pot fer-ho vostè també mateix. En tot cas, no sabia que estava en contra de la llibertat d'opinió i d'expressió d'un article d'opinió. Però vaja, en fi, abans parlàvem de fake news i de control, vostès veig que volen controlar precisament, més que mai, diguéssim, les opinions en aquests articles d'opinió. Però vaja...
Gracias, señor Alfredo Bergua.
Sí, dues qüestions. Bueno, dos precs. Fa uns dies coneixíem que la inefable consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, enviava a tots els ajuntaments de Catalunya un decàleg per garantir l'empadronament, demanant-los que aquests s'adherissin al mateix. Entre altres ocurrències, proposava empadronar els que vivien il·legalment en habitatges ocupats, al carrer, inclús en coves. En definitiva, impulsar l'empadronament fictici que no es senyeix a la realitat i que comportaria un ús fraudulent del padró amb el que això comporta. Per aquest motiu demanem al govern municipal que en cap cas l'Ajuntament de Sant Cugat s'adhereixi a aquest despropòsit al que des de la Generalitat de Catalunya se'ns ha instat. La segona qüestió, jo abans li demanava la paraula quan parlava el senyor Marco Rodríguez, perquè jo soc de la vella escola, jo recordo el senyor Recoder quan era alcalde, que quan havia un tema que anava compartit amb diversos regidors, alguna pregunta els acumulava tots per contestar-los, i per això jo li demanava poder acumular amb el senyor Marco Rodríguez. El segon prec, bueno, ahir va ser un dia de celebració a tot Espanya, des de Bilbao fins a Cádiz, des d'Ourense fins a Barcelona, des del nord fins al sud, des de l'oest fins l'est, perquè bueno, milions de seguidors de la selecció espanyola van poder gaudir de l'espectacular i merescut triomf a la final de l'Eurocopa. No era lluny d'aquí, a Sabadell, a Terrassa, a Rubí, a Cerdanyola, a Barberà o Castellà, per posar-li alguns municipis només de la comarca a la que pertanyem, doncs els seus ajuntaments van ser accessibles amb una realitat que vostè, alcalde, ha volgut obviar, que és el gran seguiment que té aquesta selecció a Catalunya, i van posar a disposició dels seus ciutadans la possibilitat de veure la final amb una pantalla gegant. Suposo que, guiat pels seus prejudicis ideològics, va decidir que Sant Cugat no es posaria una pantalla per poder seguir la final, amb excuses, avui n'hem sentit alguna, que no convencen a ningú. Bé, sí, els de sempre, els que avorreixen tot allò que tingui a veure amb Espanya. Però sí, alcalde, malgrat vostè i els seus, en pantalla o sense, ahir Sant Cugat va vibrar amb la victòria de la selecció espanyola. Suposo que si no dormia ja aquelles hores va poder sentir els petards, els clàxons dels cotxes o dels centenars de santcugatencs eufòrics que ho van celebrar als nostres carrers. Entenc perfectament que veure més santcugatencs celebrant la victòria d'Espanya que celebrant l'amnistia és una imatge que no volia veure, però la realitat és la que és. Un alcalde ha de ser-ho per a tots els seus ciutadans i no només per als que el van votar. I ahir va perdre una oportunitat immillorable per demostrar-ho. Espero que si en un futur es torna a donar una situació com aquesta, i veient, la selecció té bona pinta. Sant Cugat no visqui d'esquenes a la realitat i sigui sensible a un sentiment cada cop més majoritari i accepti instal·lar una pantalla, com han fet la majoria dels grans municipis catalans. Dels 10 més grans, 8 en van posar.
Gràcies. Sobre la primera pregunta, senyora Gemma Ristoi, o PREC.
Sí, bé, eren unes indicacions, eren una recomanació del Departament d'Igualtat i Feminismes i jo només reiterar que com a administració pública tenim l'obligació de garantir l'empadronament a les persones que s'adrecen aquí a l'OAC o als serveis socials i que les indicacions són les que són i aquí a l'Ajuntament vam treballar de quina manera garantíem que el padró es fes efectiu i es fes bé i d'aquí doncs, que treballéssim amb serveis jurídics el com fer-ho. De moment no hem entrat en la valoració de si ens adherim o no aquestes recomanacions d'aquest decàleg perquè ja tenim un circuit bastant ben establert i com deia treballat amb els serveis jurídics i aprofito per dir que com saben vam arribar a l'acord no? Doncs a fer els padrons a aquelles persones que tenien situacions de mobilitat en alguns equipaments municipals justament per garantir que es feien padrons ben fets i que sobretot després les persones afectades o que sol·licitaven aquests padrons rebien les notificacions, que aquesta era la part també imprescindible i importantíssima. Per part meva, res més. No sé si més endavant n'haurem de parlar, però fins aquí. Sí?
Gràcies. I prenem nota del segon break. Senyora Pilar Gorina.
Bona tarda. A veure, no puc dir de nou. Bueno, de nou sí, perquè abans se m'ha escapat un. Bé, faré una pregunta prec única, aquest cop. Tal com va anunciar al darrer moment de la informativa d'economia de juny el senyor Brugueroles, han posat a la venda 4 parcel·les de les 9 que ens va anunciar. Al anunciar-les ens va saltar l'alerta perquè n'hi havia una al carrer Estapé, després les hem pogut mirar una mica més, les 4 que ja han anunciat. Pregunta és, creu l'equip de govern que els rendiments obtinguts de la venda han d'incorporar-se al patrimoni del sòl i habitatge per tal de fomentar la construcció d'habitatge públic que es van comprometre al llarg del mandat, sabent que l'habitatge és el principal problema de Sant Cugat? I no parlem només dels que provenen de reparcel·lacions, que aquests ja ho sabem, sinó de la totalitat d'aquests. L'article 163 del text refós de la llei d'urbanisme estableix que el sòl corresponent al tant per cent d'aprofitament urbanístic s'incorpora al patrimoni municipal de sòl i habitatge. No obstant, res no impedeix que el rendiment de la venda de qualsevol altra parcel·la edificable s'adscrigui igualment al patrimoni d'habitatge. Aquest seria el nostre prec, perquè a la nota de premsa posen revertir el seu valor a la ciutadania i crec que caldria concretar que per habitatge. Gràcies.
Gràcies, senyor Carles Brugueroles.
No sé si li ho sabré dir amb tota la precisió, però sí que diria que alguna de les parcel·les que formen part del llistat de l'Ample, diguem-ne, tenen incorporada la necessitat de que vagin en la direcció que vostè apunta per raó del seu origen, per raó de perquè l'Ajuntament de Sant Cugat és el propietari d'aquella parcel·la. Però és un cas, algun cas, jo diria que minoritari dins del total del que ja està en marxa o s'està valorant. Doncs la resta, com vostè sap, doncs forma part del pressupost d'ingressos de l'Ajuntament i el destí d'aquest hipotètic ingrés, perquè ara s'ha de veure si venem o no venem, no? És doncs, el que està consignat en el pressupost. No? I això és el que li puc avançar ara. De totes maneres, aquesta és una qüestió, com vostè sap també, que anem fent seguiment setmanal. Llavors miraré de concretar-li millor si hi ha alguna de les parcel·les, insisteixo, de les del llistat actual o l'ample, no?, que anem treballant, que tingui aquesta restricció que vostè planteja.
Sí?
Endavant, endavant.
Sí, és així. Hi ha alguna de les quatre? Ara no tinc el llistat. Hi ha alguna de les quatre que és fruit de plusvalues dels túnels i alguna cosa, però el nostre prec és que tot allò que es vengués d'urbanisme anés a habitatge, que també és una de les seves prioritats i que van dir que farien tant habitatge. Per tant, que aquest diners, o sigui, un, estan obligats, no s'ho poden saltar per l'article aquest 163 que he dit, per tant, ni que vulguin, no ho poden fer. Però els hi recordo per si de cas, jo crec que no cal. Però altres demanem que, ja que és un tema d'habitatge, doncs, i que no s'hi pot fer segurament pisos de protecció oficial, etc., però sí que aquests diners puguin anar a habitatge, al seu destí, no a altres, a jugar a altres coses. És la nostra demanda. Gràcies.
Gràcies, senyor Brugueroles.
Ja li dic, diguem-ne, si el pressupost que es destina a habitatge forma part del pressupost, ja en podem parlar. I el seu origen serà el que sigui, seran els impostos, serà la venda de parcel·les o serà el que sigui. El que no farem, diguem-ne, és lligar una tipologia d'ingrés concreta, a més de quantia incerta, amb un destí concret. Les polítiques d'habitatge són prioritàries per a aquest govern i s'aportarà doncs, tot el que es pugui dins de d'un tot, que vostè sap molt bé, que ha governat, doncs que s'ha de prioritzar en un munt d'àmbits. Per tant, quan hi hagi vendes d'actius, doncs el destí d'aquests ingressos està consignat al pressupost i això és el que vindrem fent. Sempre amb la intenció de potenciar al màxim la política d'habitatge, com vostè sap i sap tothom.
En tot cas, si ens ho van dient, ho agrairem.
Gràcies. Més preguntes? Senyora Elena Vila.
Sí, gràcies, alcalde. Bé, són dues preguntes ràpides. La primera és per la senyora Madrona. El mandat passat vam iniciar un expedient per internalitzar la gestió dels mercats de Volpelleres i de Mirasol perquè bueno, creiem en aquell moment que la gestió que n'estava fent Promusa no era positiva. Sabem doncs, que continuen havent doncs, problemes, sobretot amb el mercat de volpelleres, i bueno, nosaltres vam pensar en el seu moment, jo personalment, que era la responsable política, que el millor era internalitzar aquest servei. I m'agradaria saber si aquest expedient doncs, ha seguit i bueno, si vostès estan doncs, per la labor d'internalitzar. Perdó, i la segona pregunta és per la senyora Ardit, i és que ens ha arribat una informació una mica sorprenent i volia doncs, saber si era certa, de que la masia de Can Montmany i, bueno, hi ha una proposta de fer una escola privada, i bueno, ens ha arribat aquesta informació i ens agradaria saber si és certa. Gràcies.
Per la primera pregunta, la senyora Madrona.
Si li sembla, senyora Vila, li faig una resposta així breu per situar una miqueta, i en tot cas a la propera informativa al setembre en parlem amb més calma. Sap de primeríssima mà que la gestió dels mercats municipals de Sant Cugat és d'allò més complexa. De fet, 4 mercats, 3 fórmules de gestió diferent, per tant, costa de saber quina és la fórmula idònia, no? Quina és la fórmula d'èxit. En qualsevol cas, dues petites coses. Com suposo que saben, estem realitzant tot just el famós pla de mercats, no? Estem en aquesta fase de diagnosi, que aquesta diagnosi ens acompanyarà a poder pensar o tenir més pistes sobre quin és el millor model de gestió per qualsevol dels mercats, sigui Ullpellera, sigui Mirasol, sigui el que sigui. Això en primer lloc, i en segon lloc, i una mica com de spoiler, perquè sí que tenia ganes d'explicar-ho amb més calma en una altra situació, és que estem preparant ara ja sí la licitació de les parades al mercat de Ullpellera, i per tant entenem que això, sigui quin sigui el model de gestió, ajudarà a revitalitzar el mercat, que suposo que això és el que per seguim tots i totes.
Gràcies. Sí, endavant.
No, molt ràpid, però sobretot sé que estan fent tota aquesta feina i sé també que no és fàcil. Però la meva pregunta directa era si vostès creuen, com van creure nosaltres en el seu moment, amb l'equip tècnic, que calia doncs, internalitzar, i per tant si aquest expedient que vam iniciar nosaltres en el seu moment continuava en marxa.
Sí, senyora Madrona.
Gràcies. Com li deia, estem analitzant totes les fórmules, no m'atreveixo ara i aquí a dir quina és la fórmula que decidirem. En qualsevol cas, ni obrim ni tanquem la porta a qualsevol fórmula de gestió, perseguint, insisteixo, l'objectiu d'aconseguir que els 4 mercats de la ciutat funcionin com han de funcionar.
Gràcies. Per la segona pregunta, senyora Carme Ardit.
Bona tarda, gràcies, alcalde. A veure, hi ha escoles, centres universitaris de diversos tipus que busquen espais a Sant Cugat. De fet, ara al setembre obrirà una escola nova a Valldoreix, no? Alguns venen a l'Ajuntament i altres no, van doncs, per part privada. Sí que és cert que hem anat a Can Montmany amb 2 propostes diferents, acompanyats també del senyor Juanjo Cortés, però de moment no hi ha res concretat i no serà ni immediat ni ràpid. No sé com acabarà. Sé que també han tingut contacte amb urbanisme, però de moment encara no hi ha res concretat ni amb una visita ni amb l'altra, ni sé el que passarà. De moment tot és només una visita i demanar informació i prou.
Vol completar, senyor Pedrós?
Sí, és cert. He passat per aquí unes persones que concretament de l'escola Montessori que estan interessats en establir-se aquí. Bueno, els hi hem demanat a veure quina és la seva proposta. És una proposta com ho diria, de caire molt rural, molt ruralista, molt en contacte amb la natura i tal, que es veu que és aquest tipus d'escola va amb aquesta línia, i en tot cas, bueno, això caldrà concretar-ho amb Valldoreix també i amb els nostres serveis tècnics per veure com, si és factible o no és factible. Moment no hi ha cap més notícia que aquesta, no hi ha res més.
Gràcies. Senyor José Gallardo.
Sí, jo tindria 2 preguntes. La primera per el senyor Brugaroles. Ja, com ja saben, l'Ajuntament de Valldoreix rep una bestreta mensual que s'ha vist reduïda en 100.000 euros mensuals, en aquest cas. Perdó, sí, ha retallat en 100.000 euros, i volien saber si s'està en vies de solució i el per què ha passat aquest fet. I la segona aniria pel senyor Padrós, relacionat amb el baixador a Valldoreix, en el qual es volen fer una sèrie d'actuacions i pel que ens arriba hi ha un informe negatiu per part dels tres tècnics de l'AMD de Valldoreix, suposo que és conscient en aquest cas, i és per veure en quina situació està, què es farà i a nivell jurídic què es pot fer en aquesta situació.
Pregunta el senyor Bruberoles.
Sí, aquest tema n'hem vingut, no sé què, és que són coses aquestes que no vol furgar, no?, per no generar cap conflicte ni cap problema, no? O sigui, jo ja li he vingut dient al senyor, al vocal d'economia de l'AMD de Valldoreix i al president i a tothom i a la premsa una vegada per no crear mal rotllo, ja m'enteneu. El conveni és el mateix que hi havia i es complirà fil per randa com sempre. O sigui, no hi ha cap canvi, no ha canviat ni una coma. Hi ha un moment donat del desenvolupament de l'exercici amb el qual es produeixen les respectives liquidacions a nivell d'interventors, no?, i d'àmbits tècnics d'economia, comparteixen les dades, si hi ha alguna qüestió la dirimeixen i si cal modificar el pressupost per adaptar el que calgui, es fa i ja està. O sigui, amb normalitat, com sempre, no hi ha cap problema. Cap problema. Sí que hem de tocar el pressupost nostre. Em sembla que tot això ho tenim en tràmit o en curs, amb les dificultats de qualsevol altra modificació, que ja sabeu que les tenim, però no hi haurà cap problema. A l'AMD no se li treu ni un duro ni un cèntim del que li correspon per conveni, no, com sempre, normal, tot normal. Calma.
Gràcies i sobrevinguda, baixador, senyor Padrós.
Sí, gràcies, senyor alcalde. La consulta venia amb el sentit de si les parcel·les d'avinguda baixador podien tenir la condició de solar o no. Tenir la condició de solar vol dir si realment són edificables o no són edificables. Aquest tema és diferent de si s'ha d'urbanitzar o no el carrer. O sigui, urbanitzar el carrer és un concepte molt més ampli, molt més d'arranjament general, molt més cosmètic, de que quedi vital. Una altra cosa és que una parcel·la tingui la condició de solar. La consulta anava en aquesta línia. Nosaltres considerem que les parcel·les de baixador amb un arranjament superficial del viari té la condició de solar. De fet, ja estan edificades i, per tant, jo diria que la condició solar fa molts anys que la tenen moltes d'elles. Gràcies.
Gràcies, sí, senyor José Gallardo.
Senyor Padrós, em referia sobretot al que és la capa de rodadura. Rodadura, sí, exacte. Em referia a aquesta part, més que a la parcel·la, en aquest cas. I en el cas del senyor Bruguero, si hi ha una retallada de 100.000 euros, entenc que es complirà el conveni. Per tant, aquests 100.000 euros es pagaran al moment que es pugui, entenc.
Senyor Bruguerolas.
Sí, el vocal ja ho sap, i o sigui, les xifres estan acordades i efectivament quan es produeix una liquidació, si hi ha una variació respecte del que s'ha vingut aportant fins aleshores, doncs s'ha de portar. La MD no té cap problema de tresoreria, ni, és que clar, jo llegeixo coses de dir, escolta, s'ha portat el que s'ha d'aportar, com sempre, i sempre ho farem així. No, ningú ha pres cap decisió per perjudicar el govern de l'AMD amb la perspectiva econòmica, vaja, amb tota seguretat. I tenim un conveni que fa molts anys que dura i que no ha donat mai cap problema. I per tant, doncs, endavant.
Gràcies, senyor Padrós.
Sí, amb el tema de la capa de rodadura seria una de les condicions per obtenir la condició de solar. O sigui, un carrer que tingui una capa de rodadura... El concepte de capa de rodadura pot ser molt ampli o pot ser més... una capa de rodadura pot ser 10 centímetres o pot ser 20, o pot ser d'una variabilitat important, però amb una capa de rodadura evidentment tindria la condició de solar als terrenys que allí serien amb el dret d'obtenir llicència.
Senyor Gallardo.
O sigui que entenc que tirarà endavant, tot i l'informe desfavorable de Valldoreix.
Hi ha un informe desfavorable de Valldoreix, però diria que hi ha un informe favorable de Sant Cugat. És així?
Jo estic responent en funció del nostre informe, de l'informe favorable, de com una capa de rodadura, aquest viari, aquest vial, té la condició de solar. Té totes les condicions per poder ser edificable. Les parcel·les que hi donin front.
Gràcies. Acabem el ple del mes de juliol. El proper ple serà el setembre, ordinari serà el setembre. Per tant, si no ens veiem abans, que suposo que sí, a tots els regidors i regidores, a tot el públic que ens acompanya, els mitjans de comunicació, tothom, que passin unes bones vacances, un bon estiu. Bona tarda.